Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Anna Gasol. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones en el dispositiu policial que han desplegat a primera hora del matí contra una organització criminal relacionada amb un segrest i altres delictes violents. S'han fet un total de 10 escorcolls a Sant Adrià del Besòs, Badalona, l'Hospitalet, Llinars, Mataró i Argentona. I els Mossos també investiguen un tiroteig mortal al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Amb aquest episodi serien 3 les morts violentes en pocs dies a Catalunya. Confusió i queixes entre els viatgers el segon dia laborable amb alteracions a les línies de Rodalies Renfe R2, R11 i R1 per les obres de la futura estació de la Sagrera. Lamenten la falta d'informació i les molèsties a l'hora de planificar el transport alternatiu. El Ministeri de Sanitat estudia que retirin les mascaretes al transport públic per la davallada en els contagis i les hospitalitzacions. Si això es complís, dur la mascareta al transport seria només una recomanació i l'única restricció que es mantindria seria l'ús de la mascareta als centres sanitaris i les farmàcies. I els familiars de malalts d'Alzheimer reclamen més atenció i finançament per part de les administracions. Exigeixen més recursos a la investigació i que es compleixi el pla de demència aprovat per la Generalitat. Veten l'ús d'aigua de boca per beure i cuinar al Menà, al Segrià, per la detecció de mercuri en una font pública. S'estan estudiant les causes del problema i, de moment, no consta afectació a cap altre municipi de la zona. En un FM, Pili García.
El consistori està estudiant l'origen del problema que podria trobar-se en les restes de metall del dipòsit general o d'alguna conducció en mal estat o fins i tot per alguna captació afectada per la sequera. Escoltem Eduard Martí, regidor de Salut de l'Ajuntament d'Almenar.
A dia d'avui pues, estem esperant resultats des del Departament de Salut i la Diputació, que són els que gestionen el tema d'analítiques d'aigua. Si va sortir aquesta analítica alterada, que és unes analítiques que es fan periòdicament, i va sortir una mica alterada amb mercuri. Llavors, bueno, ara estem a l'espera d'aquests resultats. Preventivament ens han aconsellat pues, que tallem l'aigua o que anunciem, no?, que l'aigua de boca pues, que no se'n faci ús ni per consum ni per cuinar.
De moment no hi ha constància d'afectació a municipis de la zona ni tampoc de la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, a la que està connectada per al subministrament de boca.
I preocupació entre els pagesos del Delta un cop iniciada la sega de l'arròs per l'augment dels costos de producció. A més, la collita de les varietats més primerenques ha minvat per la forta calor i les pluges de la primavera. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Així és, la forta calor d'aquest estiu i també la pluja de la passada primavera, juntament amb la prohibició per part de la Unió Europea d'utilitzar certs fitosanitaris, farà que el rendiment de l'arròs en algunes varietats baixi aquest any. Així ho explicava el president de la Cambra Arrossera del Montsià, Marcel Matamoros.
Venim arrastrant una problemàtica aquests últims anys per la falta de productes fitosanitaris i això que està comportant és que hi hagi un increment molt fort de les males herbes i inclús camps que no s'arribaran a segar perquè no tenim eines per poder-les combatre. No? Això, evidentment, el que comporta és una disminució en la producció i rentabilitat de les explotacions.
Una temporada que està també marcada per l'augment tant dels combustibles com dels adobs que tripliquen pràcticament el cost de producció de l'arròs al Delta de l'Ebre.
I pel que fa al temps, tindrem un dia de sol i amb algun petit ruixat a la tarda cap al Ripollès. Es comença a sentir el contrast de les temperatures d'un matí fresc i un migdia més càlid propis de finals d'estiu. Barcelona romandrà encara com a l'únic indret del país amb nit tropical. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
La nit dels flèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a L'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts, dia 20 de setembre. Va avançant les setmanes. Bé, ja estem en aquesta quarta setmana de setembre, aquí a punt de donar pas a les... Ai, a l'estiu, anava a dir. Ai, ai, que m'ha traicionat. A la tardor. I avui és el Dia Mundial de la Paella. Sabeu cuinar paella? Això realment és tot un art, eh? I ja podem posar-hi els mateixos ingredients, que si ens posem tres persones diferents a cuinar, segurament sortirà diferent. Doncs avui, Dia Mundial de la Paella i Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió de Pensament, eh? Una cosa que ha estat una mica tocada últimament. I avui tenim un programa molt complet per endavant. Ens n'anirem cap al camp per parlar amb en Pere Puigverd, que diu que avui vol parlar de pomes i de plagues, perquè ja sabeu que una i l'altra solen anar de la mà i pot fer que sigui un mal any si la plaga, doncs, és potent. Ahir vam tenir un programa tan apretat que no vam tenir temps de sentir el cinema a la xarxa. Ho escoltarem aquesta setmana amb el seu expert, en Víctor Alexandre, no només aquesta setmana, sinó avui mateix. I ens visitarà la Cuca de Ventós, la psicòloga de la consulta del doctor Prat, que diu que avui vol parlar de salut i de felicitat. Home, és un tema molt i molt gran, i a veure com l'encarem. Com podem ser feliços? Doncs la Cuca ens donarà algunes claus. Tot això amenitzat amb bona música, amb el Sintonitzem, amb Canal 10 Empordà, amb la Maria Negra, que ens explica totes les novetats del dia a dia de Canal 10, i també amb la columna política que avui ens arriba des d'Esquerra Republicana. I tot això li farem un llacet i acabarem amb les històries de la ràdio i amb en Paco Torres, que ja el tenim recuperat i amb ganes de donar guerra. Dit això, engeguem el Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 20 de setembre i ho fem fent un cop d'ull a la meteorologia. Doncs una meteorologia que es va aguantant. 21,3 graus és el que ens marca l'estació meteorològica ubicada a la Closa d'en Llop, amb un 60% d'humitat, i 21 graus justos és el que ens marca ara mateix el Club Nàutic L'Escala. Què passarà avui? Què passarà demà? Doncs anem a fer un cop d'ull, anem a desgranar aquesta informació a través del temps a L'Escala, al blog d'en Sergi Corral, el nostre meteoròleg de capçalera, i ens diu aquest titular: dies assolellats i frescos a primera hora. A destacar el tràgol de llevant d'avui al matí i també per demà a primera hora. Doncs aquest és el titular, i concretament avui dimarts 20 de setembre tindrem màximes entre 21 i 23 graus i mínimes entre 12 i 14 graus. Amb un cel serè gran part del dia, amb alguns núvols prims i prou. Bona visibilitat, també tota la jornada, i aquesta fresqueta, com dèiem, a primera hora del matí, que els que us heu llevat d'hora segurament ja l'haureu notat. I precisament a la matinada hi havia gregal fluix pel que fa al vent de força 2-3 a migdia. Ja anirà girant cap a llevant de força 2-4, que es mantindrà així fins la tarda, amb una mar amb maró tota la jornada i un tràgol de llevant d'un metre a un metre i mig d'alçada. Per aquest tràgol de llevant moderat, doncs avui hi ha bandera groga i un mar que es manté a 24,2 graus. I demà, dimecres 21 de setembre, màximes entre 22 i 24 graus i mínimes entre 12 i 14 graus. Amb un cel serè gairebé tot el dia, amb alguns nuvolets ja cap al vespre i nit. Es mantindrà la bona visibilitat i l'ambient fresc a primera hora. Amb un garbí fluix de matinada, demà a mig matí entrarà gregal de força 2-3, que es mantindrà fins a primera hora de la tarda. Ja la tarda ja girarà cap a llevant i al vespre a xaloc fluix, amb una mar amb maró tota la jornada i un tràgol de llevant ja més baix, d'un metre d'alçada. Per tant, demà sí que tenim bandera verda. Doncs bé, són les 11 i 11 del matí i ja hem fet el nostre repàs meteorològic de la jornada. Anem a actualitzar-nos, anem a posar-nos al dia, per si encara no heu llegit el diari o no heu obert el Twitter, o sigui com sigui la forma que vosaltres us informeu. Nosaltres anem a fer un resum de premsa digital. Doncs anem a fer un cop d'ull a VilaWeb. Veiem aquí Guàrdies Civils a la portada i diu: Montserrat del Toro, la lletrada que construïa la sedició mentre panets i helicòpters. El gruix de la seva feina, que va fer braç a braç amb el jutge Ramírez Sunyer, encara manté sota amenaça una trentena de persones. I VilaWeb us ofereix també un especial fotogràfic que retrata, doncs, la resistència del carrer el 20 de setembre de 2017. Si us ve de gust, doncs, ara que fa, bé, 5 anys ja, doncs podeu veure les imatges d'aquesta resistència. Altres temes. Cuixart demana a l'ONU una intervenció internacional pel CatalanGate. Reclama sancions i una investigació immediata i imparcial davant la inacció d'Espanya. I una represaliada s'encara amb els polítics a Girona. Com que no hi ha represaliats de primera i de segona, represaliada arran de les protestes post-sentència a Girona l'octubre del 2019, va participar ahir en la concentració de Girona Vota. El Nacional.cat també diu aquest tema de Jordi Cuixart, que reclama davant de l'OMU intervenció internacional pel CatalanGate, i altres titulars. Si Junts surt del govern, Esquerra Republicana podria governar en solitari? És la pregunta que deixen anar. També diu que Borràs nega una crisi a Junts i reclama que es compleixi l'acord de govern, i els consellers de Junts duren protestes per desconnectar de l'Estat al debat del Parlament. El Nació Digital diu que Esquerra Republicana i Junts s'enroquen a les portes del debat de política general. També altres titulars. Sanitat estudia retirar aquesta setmana la mascareta al transport públic. També diu que l'energètica pública catalana començarà a caminar a principis d'octubre. Hi ha un dispositiu en marxa dels Mossos a l'àrea de Barcelona contra uns presumptes segrestadors, i que un terratrèmol de força 7.7 sacseja Mèxic i deixa 2 morts el dia que fa anys dels sismes històrics en aquest país. El Gerió Digital, per la seva banda, diu que un xoc entre dos camions talla l'AP7 a Sarrià de Ter en sentit nord. Un d'ells transportava ampolles d'aigua i la càrrega ha quedat repartida per la calçada. La veritat és que la fotografia, doncs, fa el seu impacte. I acomiaden la cuidadora acusada de maltractaments al llarg d'infants d'Avinyonet de Puigventós, aquí, a l'Alt Empordà. També Flors Mariae amenaça amb denunciar los Javis mentre roden a Girona. I altres titulars. Girona vota posa punt i final a 259 dies concentrant-se en una crida a la unitat independentista a la plaça del Vi. Ha reunit el govern de l'1 d'octubre, els Jordis i els encausats pel procés. I Casal crearà 300 places d'aparcament darrere la Coma Cross. L'equipament es troba entre les naus Guixeres i Girona Tèxtil. Diari de Girona també fa ressò d'aquest caos que hi ha a l'AP7 per aquest accident de trànsit a Sarrià de Ter i que l'excés de guàrdia sobrecarrega els metges d'alguns serveis del Trueta. També es reprèn la recerca del pescador desaparegut diumenge a la Badia de Roses i que impulsen una fundació per donar suport al talent de joves gironins. L'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 20 de setembre diu Atac contra Catalunya. El Punt Avui comença una sèrie sobre l'abans i el després de l'1 d'octubre. Dues setmanes convulses que van dur al referèndum i els cops de porra. I FIA, 5 anys de dilluns. Girona vota culmina, com dèiem, 259 dilluns de concentracions a la plaça del Vi per la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió. L'últim acte es converteix en una clara crida a la unitat independentista. I anacronisme majestuós al funeral d'Elisabet II. La reina Letícia fa mala cara a l'emèrit perquè reia durant la cerimònia i Renfe ens torna a fallar a cues a Rodalies per les obres de l'estació de la Sagrera. Passa un minutet d'un quart de 12 del migdia, moment també de fer el nostre repàs dels nostres setmanaris, en aquest cas comarcals, en aquest cas de la comarca de l'Alt Empordà, com és l'Hora Nova, aquest periòdic independent de l'Alt Empordà, que diu fires que tanquen l'estiu. I ara aquí unes imatges d'uns formatges que per als que encara no hagueu esmorzat, la veritat és que obre estómacs, eh? Anem a fer un cop d'ull a l'interior i diu que la fira del formatge de Lledó aplega 8.000 visitants. I també fa ressò d'aquests 25 anys de la festa de la Sal de l'Escala amb una imatge, doncs, aquí a la platja. I finalment, el setmanari de l'Alt Empordà diu el preu de l'Alt Figueres ha d'intensificar la recollida de la brossa acumulada fora dels contenidors. Altres titulars, el comerç de Figueres demana més aparcaments. Cabanes treballa per fer visitable la Torre del Castell. Cadaqués redacta un POUM recollint aportacions i a la Funcional porta a escena un text inèdit de Ferran Soldevila. Doncs bé, aquestes són les notícies del dia, és el que ens acosten als diaris de casa nostra. N'hem fet un bon repàs de caire més nacional fins a caire més comarcal. I ara és moment de la columna política dels dimarts, que avui ens arriba des d'Esquerra Republicana, amb la veu d'Albert Llach. L'escoltem.
La columna d'opinió.
De cara a la galeria, al ple de dilluns 12 de setembre, l'alcalde i regidor de Medi Ambient de l'Escala, davant la proposta d'Esquerra d'instal·lar fanals amb panells solars i sensors de presència al carrer Manol, en comptes de fanals de sempre, va contestar que aquesta proposta són innovacions de cara a la galeria. Suposem que molts de vosaltres, oients, us esteu plantejant la reducció del consum d'electricitat també de cara a la galeria, o no? O potser ho voleu fer per abaratir la factura i ser autosuficients? Suposem que quan ho feu penseu a minimitzar la petjada ecològica i també teniu en compte el que suposa l'escalfament global del planeta i les emissions de CO2. I per tant, com dèiem, no ho feu de cara a la galeria. Davant d'aquesta resposta del govern en relació amb la instal·lació de noves energies netes i sostenibles, ens costa de creure que aquest govern del Partit Socialista cregui de forma real en les energies renovables. Cap proposta de les d'Esquerra als convenç. En ple segle XXI encara fem servir caldera de gas als equipaments municipals i si s'espatlla no plantegem fer un canvi a biomassa. Segurament aquesta actitud és la mateixa que la determinació que es demostra per acabar amb els problemes de reciclatge i de deixalles. No reciclem bé i en som tots conscients. venen anys complexos, no tan sols els més propers amb l'augment del cost de les energies fòssils. Tenim al davant un futur en constant canvi climàtic, estius més calorosos i extrems. Suposaran també un increment en el consum energètic. Governar vol dir ser conscients i intentar solucionar els problemes del dia a dia. I també vol dir planificar l'escala del futur, amb projectes innovadors adaptats a les exigències del present i a la de les futures generacions.
Doncs aquestes són les paraules que ens arriben des d'Esquerra Republicana amb la veu d'Albert Llach. Doncs anem a amenitzar tot aquest contingut inicial amb una mica de música i ho farem amb les grans robes tes amb el seu cant de batre.
Una xica me ho ha dit, una xica me ho ha dit. Ai, que li posa la mà al ventre. I al punt de la mitjanit, al punt de la mitjanit. Ai, quan t'estiga de bon temple. Quan t'estiga de bon temple, quan t'estiga de bon temple. Una xica me ho ha dit.
Una xica m'ho ha dit, una xica m'ho ha dit, que li posi la mà al ventre, al punt de la mitjanit, al punt de la mitjanit, quan estic és que se li faci costra i se li tapi el clavill. La xica que no s'ho torqui, la xica que no s'ho torqui, ella corre un gran perill que se li tapi el clavill. La sort i la ferradura, la ferradura l'orra si el tron, la sort i la ferradura, la ferradura i la sort fan la palla més menuda i porten l'orra si el tron.
Jo no cante per la veu, jo no cante per la veu, ni tampoc per la seguida. Cante per un amic meu, cante per un amic meu, que per mi daria la vida. Jo no canto per la veu, jo no canto per la veu, ni tampoc per la seguida.
Canto per un amic meu, que per mi daria la vida. La sort i la ferradura, la ferradura i la sort fan la palla més menuda i porten l'orro si el tron. La sort i la ferradura, la ferradura i la sort fan la palla més menuda i porten l'orro si el tron. La sort i la ferradura,
si el tron.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Falten 5 minutets per 12:15 del migdia, moment de saber què ens acosta avui Canal 10 Empordà. Ja sabeu que cada dia ens ho explica amb molt detall la Maria Negra. Endavant, Maria.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt i molt bones. Arrenquem la penúltima setmana de setembre amb la programació habitual a Canal 10 Empordà. Els matins els hem obert amb el Next Matí i la remissió del programa Fet a Mida, així com l'última emissió del resum 10 Notícies. A les dues puntuals arriba la primera edició del 10 Notícies d'avui dilluns, un informatiu molt salat, ja que avui el tema destacat serà la 25a edició de la Festa de la Sal. Després de les notícies, l'Aldia Comarques de Girona, edició migdia, amb totes les informacions de proximitat. Ja a la tarda, a 16:45, el magazín Fet a Mida, amb Vanessa Raja i Pere Puig, un programa que cada tarda es fa a mida. A partir de 16:45, Paisatges encreuats, presentat per Judit Lechón, un programa que fa un recorregut pel territori amb testimonis i acompanyament de les persones que hi viuen. La franja de la tarda l'omplirem amb la remissió de programes de la casa i també el programa Tot Jazz. I com tots els dilluns, a les 8, a 14:45 i a les 12 de la nit, Esports 10 amb Ivan Garcia. De moment, i a l'espera de l'inici de les lligues oficialment, continuem detallant com s'estan reforçant els equips locals i també donem una ullada a les competicions que sí que han iniciat les seves lligues. Aquesta setmana, a més, parlem amb Pep Andrades, del Club Bàsquet L'Escala. Tancarem la nit amb el 10 Notícies, l'Aldia Comarques de Girona edició vespre, a partir de les 11 al magazín Connecticut.cat, una hora amb les millors històries del territori, i com sempre tancarem el dia amb el programa La Porteria i tota l'actualitat del Futbol Club Barcelona.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànics i que si els reciclem evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I un dimarts més ens dirigim cap al camp per conèixer doncs com està tot el tema ara mateix i qui millor per fer-ho que en Pere Puigbert. Ell és enginyer agrònom i propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
Bé. Com ha anat aquesta plujada i aquesta tramuntana?
A veure, la tramuntana està moderada, per tant no ha fet mal al camp, i de curta durada, perquè una cosa que tenen que saber els nostres escoltes és que la tramuntana comença a fer mal a partir del tercer dia.
Val.
Perquè belluga la fruita i aquella fruita es va debilitant. No té temps de soldar bé i arriba un moment que cau. Per tant, si és moderada i de curta durada com aquesta vegada, doncs ha aguantat.
Val, o sigui, la tramuntana fa mal quan són molts dies seguits, eh? Després sí que
sí,
hi ha...
Sí, quan són molts dies seguits, de força 6-7 o més, i llavors, esclar, com més força, evidentment, si és una força quasi huracanada, allò cau, imagineu-vos. Més la pera que no la poma, perquè la pera, com que té la part que s'agafa a la perera, és molt gruixut, i la pera pesa molt, no és tan flexible com una pomera. Una pomera és més flexible. El préssec és molt curt i, per tant, està enganxat a l'arbre. Algunes varietats de poma, com la Fuji, també aguanten molt perquè tenen el corull molt curt i estan agafats com si fossin... És a dir, que a vegades quan la treus s'arranca la part aquella que està agafada... En la pomera.
Sí.
Per tant, és que és molt curt. Però la Golden, que és la cara, parlarem, i la Gala, que hem collit ja, doncs són dues varietats que són molt, molt delicades a caure. Però, bueno, aquesta puja ha estat bé, no ha sigut... I la tramuntana que va venir darrere, tampoc.
Molt bé. La setmana passada vam fer una mica de resum de com havia anat tot l'estiu i el tema de les pomes ja va sortir sobre la taula i avui volem indagar-hi una mica més. Ara ho deies, algunes ja les heu recollit, Pere?
Sí, la gent que sàpiga que com funciona la poma, la primera que es cull són unes golden primerenques, que cada vegada n'hi ha menys, és unes varietats que estan en vies d'extinció, i eren unes golden que venien quan, abans inclús del temps de les Royal Gala. Per tant, aquestes pomes, com que no feien molt de tamany, és a dir, que eren mitjanetes, i la gent el que vol sempre és gran, i una altra cosa que també passa és que cada vegada hi ha neveres, càmeres frigorífiques, més bones, que fan que es conservi la poma de l'any passat tan bé que la gent no pugui distingir si és d'un any o de l'altre. És a dir, ara mateix en el mercat hi ha pomes de l'any passat, que si tu la veus, si no és per el color, que és una mica més groc, tu no saps que és una poma de l'any passat. Si ets un expert, sí, pots mirar-ho, pots veure el peduncle, que és una mica més sec, però la textura i el gust, no notes la diferència que és poma de l'any passat. Clar, va la gent una mica perduda. Per tant, aquestes varietats primerenques que tenia la raó de ser, que hi havia pomes quan no n'hi havien de cap classe, doncs ara ja amb aquestes càmeres, i com que s'obren pomes sempre que n'hi ha més del compte, doncs bé que desapareixeran. D'aquí uns anys, moltes varietats de les que hi havia abans ja no hi són, i d'aquí uns anys aquestes tampoc hi seran.
Això, però, és natural, no? És una mica així.
Sí, és una via de selecció natural que fa el consum. Això no ho fa una altra cosa, sinó que ho fa el consum humà, que és el que selecciona les varietats, perquè si una cosa no es ven, el pagès, doncs, el que fa és arrencar-ho.
Sí, clar.
Diu, no ho voleu, doncs, fora.
Al final es prenen decisions, no, Pere?
Sí, evidentment, sí.
I com ha anat aquesta primera collita de poma? Quan ha començat primer, això?
Sí, bastant bé, hi ha hagut collida, la primera. El que passa que aquesta segona, jo us vull explicar una cosa, perquè molta gent m'ho pregunta, em diuen, què passa perquè veig en els camps tantes pomes a terra? Sembla que hagués fet un huracà de tramuntana.
Sí.
I no és així. És el mateix pagès, la mateixa gent que cull, que els atira a terra. I per què els atira a terra? Doncs perquè tenen un petit defecte físic, que aquest petit defecte físic fa que no pugui anar posada amb les varietats, amb la classificació de poma extra.
Val.
La Comunitat Europea va fer una normativa fa molts anys, quan érem tan rics, que deia que la poma que tenia algun defecte no es podia comercialitzar, havia d'anar per suc. I, per tant, nosaltres no en fem cas, però són molt petits. Nosaltres la poma que és lletja la comercialitzem, evidentment que és bon igual, amb un preu més barat, però la gent que és gran productor, que sí que té que anar en compte perquè ho porta tot al mercat, doncs no pot vendre pomes lletges. A no ser que els classifiqui com a segona categoria, i llavors els pot vendre, però el pom ja baixa moltíssim.
Aquesta discriminació que diu sempre i que no té molt sentit perquè el producte és bo, l'únic que té algun defecte.
Sí, però és que és la mateixa gent. La mateixa gent també no t'ho compra.
Ja.
Perquè si no és molt barat, la majoria, no? Sempre hi ha algú que hi entén i sap que és bon igual, però la majoria de gent, si veu una poma lletja, evidentment agafarà la maca encara que valgui el doble de preu. Doncs per què n'hi ha tantes de defectes? Per dues causes. Una és que ha sigut un any molt estrany en pol·linització. Hi ha algunes pomeres que tenien molta poma, per tant, aquestes pomeres normalment estan equilibrades i fan una poma maca, potser més petita, però la fan maca, però hi ha pomeres que no van pol·linitzar bé i tenen molt poca poma. Quan tenen molt poca poma, a l'arbre es desequilibra i llavors passa que li falten minerals, li falta un que es diu bor i li falta calç, i surt una enfermetat que és degut a una carència en l'alimentació de la poma, que se'n diu bitter pit, que són uns pics que fa a la part, diguéssim, de sota la poma, quan està penjada en l'arbre, la part de sota, surten uns pics negres que es converteixen en suro i, a més, és una mica amargant. I això travessa la poma aproximadament uns 7 o 8 mil·límetres i desaprecies ben bé un 30% de la poma. Per tant, aquesta poma l'has de tirar a terra sí o sí. Només serveix per fer sidra. Ja no et dic suc, perquè suc nosaltres el fem amb pomes bones. Però hi ha gent que no, que aquesta el fa servir per fer suc. Però la majoria, com que l'han tirat a terra, està mig podrida, doncs només serveix per fer sidra. Cosa que jo no entenc com va la sidra, però pel que veig la sidra accepta fins un tant per cent molt abat de pomes podrides. És a dir, que la poma bona i podrida va allà mateix i d'allò en fa la sidra. Jo no ho he entès mai, però jo faria la sidra amb pomes bones, però bé, funciona així.
Funciona així, no? Allò, Pere, que...
Funciona així. Si veieu a vegades unes piles de pomes al sol que estan allà, dius, i aquesta poma, què fa aquí en aquest pilot? Doncs això és perquè és poma per fer sidra. Llavors, una altra enfermetat, no és enfermetat, però un altre defecte físic que té la poma, i per això se'n tiren tantes a terres, és un escarbat gebrat que ha vingut, és una invasió, avui dia, és un escarbat semblant a aquells de cua verd que fan tanta pudor.
Sí.
No sé si els heu vist, uns de cua verd, que si ho toques fa molta pudor. Doncs n'hi ha un que també fan pudor, que són de color marró engebrat. I aquests escarbats, quan la poma és petita, li fan una petita mossegadeta. Aquesta mossegadeta, quan la poma creix, fa una ferida, i aquesta ferida és una ferida semblant a un copet de pedra, que s'ha de tirar a terra, també. Una cosa i l'altra fan que hi hagi aquestes solades de pomes a terra tan, tan exagerades.
I aquest any, pel que fa a aquest escarbat gebrat, està en auge, no?
Ha anat a més, sí, sí. Com que aquestes... És tan difícil de controlar. Mira, abans es feien servir uns insecticides que se'n diuen sistèmics, que vol dir que l'insecticida penetra en la saba i llavors quan l'insecte mossegava la poma, doncs es moria. Sí. Però això es va prohibir. Tot i que tenen un pas de seguretat que pels humans en 15 dies no es pot collir aquella poma i pels humans és una cosa que no és gens dolent, però com que ens hem tornat tan papistes, doncs què passa? Que això ara està prohibit. Està prohibit i qui perd? Doncs el pagès. El pagès, perquè abans sempre s'havia fet, la gent que tenim anys, i n'hi ha que tenen molt més anys, havien menjat aquelles pomes, no els havia passat res, però ara, escolta, es veu que ha de ser tot tan perfecte i els insecticides aquests que són com res, són com matamosques, o menys, són piretrines, no fan res, perquè quan toquen la pomera,
sí,
o insecte, es desintegren, tenen el temps just de matar aquell insecte si es desintegra. Però el que està darrere una fulla ja no hi fa res, m'entens?
Queda amagat.
Això, sí, queda amagat. I per això és tan difícil de controlar moltes plagues i fa que molta gent s'avorreixi. I és una de les causes dels increments tan elevats de la fruita. Com que n'hi ha menys, com que hi ha més problemes, com que hi ha més plagues, a part dels preus, evidentment, que si vols faré un apunt de què s'ha pujat, doncs fa que veieu aquests preus. Un, el fred, l'altre, la gran quantitat d'enfermetats, l'altre, que amb els productes que hi havia abans, barats, es controlaven molt bé les plagues, però ara no, ara es necessiten uns productes que es fan servir pràcticament amb agricultura ecològica, que no fan ben res i que són caríssims. Esclar, tot això fa pujar el preu. Que qui vol produir una poma, doncs li costi molt més car i, per tant, o la gent paga més o la deixaran de produir. Llavors, vindrà de països que aquests productes sí que es poden fer servir, cosa que no he entès mai.
I ens ho consumirem igualment.
I ens ho consumirem igual, és una bestiesa. És a dir, aquí ho volem fer molt bé, però llavors importem fruita de Marroc o fruita de Sud-àfrica, que aquí allà no hi ha aquests controls que hi ha aquí a Europa. Per tant, jo sempre ho denuncio, sempre que tinc oportunitat, ho denuncio.
Home, doncs està bé, perquè són aquelles coses, espera, que si no es diuen, la gent de carrer poc sap que saben que passa això.
Clar, doncs passa. És a dir, la fruita d'aquí a Europa té molt de controls, és molt bona, és molt sana, però és que abans també feien fruita bona, sí que realment, potser sí, si tu no esperaves aquests 15 dies, podies tenir una mica de residu, que hagués matat una mosca, però la persona tampoc. Ja ho veus que hi ha gent avui dia que han viscut 90 i 100 anys.
Sí, i tant.
I segur que havien consumit aquella fruita.
Mare de Déu.
I no s'ha mort d'això. Hi ha altres coses que maten, crec, com la contaminació atmosfèrica, hi ha altres coses que aquí estem tant i sempre perjudicada l'agricultura. I llavors, de rebot, perjudicat el consumidor.
Perquè pugen els preus que tu deies, eh? Fem una mica d'anàlisi de preus. Com està ara el tema, Pere?
Mira, el preu ha estat del préssec horrorosament car, perquè n'hi ha hagut, el que dèiem, ho han anat dient durant anys, un 20%, s'estan acabant. La poma està a un preu similar l'any passat, a final de campanya, perquè ara és el moment de collir, però jo crec que s'apujarà la poma, perquè si no s'apuja molts pagesos plegaran. I llavors la tomata, uns preus horrorosos. Mai de la meva vida havia vist els preus de la tomata aquests que estan ara. Per què? Perquè no n'hi ha. No n'hi ha. Si no que t'ho digui, els que tenen or veuran la producció que els hi fa. Tantes hores de calor, tanta sequera, fa que la tomatera quedi estressada i no produeixi. I llavors moltes verdures, també molt cares, perquè per el clima, coliflor, bròquil, tot això, no n'hi ha. Per què? Que és tan difícil que n'hi hagi. I llavors la gent ens segueix demanant i els preus pugen. Però no és que fem especulació, que venguem, no, és el mateix mercat davant d'una demanda d'una cosa, si el mercat deixa de demanar, llavors els preus s'abaixaran. Va passar una mica amb la síndria. La síndria al final d'agost va pujar molt, però llavors com que no es consumeix tant, ha baixat de preu.
A la llei de l'oferta i la demanda, sempre acabem allà mateix. Ens has parlat de dues varietats de poma, que són les que esteu collint. En tres, oi, aquí, però?
Sí, en tenim d'altres. D'aquí uns dies collirem la poma Fuji, que és una poma que ve ben bé al principi d'octubre, comença. Llavors collirem una varietat de color verd, que és la Granny Smith, i més tard pues, encara collirem altres pomes redarenques, que ja anirem parlant, però que es cullen fins i tot a novembre i al desembre.
Per tant, poma en tenim per molta temporada i abans es parlaves d'aquelles
sí.
Pomes velles, per tant, també una fruita que la conservem durant temps.
I perquè siguin, i tot i que siguin cares, jo els recomano perquè són les més barates de totes. De tota la fruita que hi ha,
sí.
De tota, la més barata, la que s'aprofita més, perquè pensa que un moló i una síndria, encara que valguin com la poma, imagina't, hi ha molta part que la llences. Que
sí,
pesa,
és cert.
La pell pesa bastant, eh? I menges només el dintre, llences la llavor. En canvi, la poma, el que deixes pesa molt poc, que és un petit corull i la pell, que és el que no pesa gaire. Vull dir que el tant % de pomes és menys que cap fruita.
Doncs a menjar pomes.
El rim també.
Sí. A menjar pomes, Pere, que a part són molt sanes, eh?
Molt, molt. Jo dic, aquí, perquè és una zona productora, però realment és molt recomanable que es mengin pomes. Raïm també, però el raïm que fem aquí és un raïm més aviat per fer vi, i vins molt bons. Aquí ho vam portar, cada vegada pugem més de categoria. Al final serà com el Priorat, perquè és una terra molt bona per fer raïm. Les olives estan patint molt.
Les olives?
Sí, estan patint molt i molt d'estrès. Si les finques que no es poden arregar, si tot no plou en tota la conca mediterrània en qüestió d'un mes, veurem l'oli que s'apujarà aproximadament un 20 o un 30%.
Un oli que ja s'ha pujat per la guerra, eh?
No, per la guerra no. Pot ser una mica per la guerra, per culpa de l'oli de girassol que ha pujat, però no, és per culpa de la climatologia.
Va.
Hi haurà molt menys quilos d'oli d'oliva, i si n'hi ha pocs, els italians, que n'hi faltaran vindran a comprar-ho aquí i faran pujar els preus. És així, és la vida.
Doncs esperem que plogui i que això se solucioni.
Sí, això
que
ja, faria bé sí, a tothom.
Ja toca, això, ja toca. Pere, ha estat un plaer, una setmana més. Ens retrobem dimarts que ve per seguir indagant el món del camp. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Va, irem explicant coses que la gent potser no sap, com tu molt bé deies, i així sempre sabran més coses. A l'hora d'anar a comprar podran jutjar perquè un preu és car o no és car.
I tant, així entre tots aprenem. Moltíssimes gràcies.
A tu, vosaltres. Fins la setmana que ve.
I nosaltres del camp passem al cinema a través del Cinema a la Xarxa amb en Víctor Alexandre.
Continguts en xarxa.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa, l'espai d'avui dins del cicle d'estiu amb els grans músics cinematogràfics està dedicat a Carmine Coppola, guanyador de l'Oscar a la millor banda sonora compartit amb Nino Rota per El Padrí, segona part. Parlem, doncs, de Carmine Coppola amb el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
Doncs de quina pel·lícula era la música que m'ha escoltat quan hem començat?
Doncs aquesta era la pel·lícula Tucker, l'home i el seu somni, del 1988, de Francis Ford Coppola, amb Jeff Bridges, Joan Allen i Martin Landau com a protagonistes. Era un film sobre la vida de Preston Tucker, un fabricant de cotxes nord-americà que va viure la primera meitat del segle XX, però bé, el protagonista del programa no és pas Preston Tucker, sinó, com has dit, a veure, hauríem de dir, podem dir dues maneres el nom. Carmine seria el nom italià, però als Estats Units tothom el coneix com a Carmine.
D'acord.
És a dir, que allà li deien Carmine Coppola, encara que ell, de fet, originalment es deia Carmine Coppola. Carmine Coppola era el pare de Francis Ford Coppola, que, com podem deduir pel seu nom, i un dels cognoms era d'origen italià, per bé que havia nascut a Nova York. Va ser amb ell que es va iniciar tot una nissaga cinematogràfica de personalitats molt rellevants. Pensem que Carmine Coppola, a banda de ser el pare de Francis Ford Coppola, és també el pare de l'actriu italiana, de l'actriu Talia Shire. En realitat es diu Talia Rose Coppola. Ja sabem que allà la dona perd el cognom. I és avi de l'actor Nicolas Cage i de l'actriu i directora Sofia Coppola. D'altra banda, la mare, aquí veiem tota la família, no? com és un clan, la mare, és a dir, la dona de Carmine Coppola, que ara ja és morta, i que es deia Italia Penino Coppola, estava considerada la matriarca de la família. Els Coppola són una família molt unida que treballa plegada tot sovint. Fixa't que a la banda sonora del Padrí, segona part, hi ha fins i tot una cançó que es diu Sense mamma, composta pel pare de la matriarca, pel pare de la matriarca, en Francesco Penino. Però bé, continuem amb Carmine Coppola, que és el nostre protagonista, i aquesta és la banda sonora que ell va compondre per a la pel·lícula El cavall negre.
Doncs la banda sonora de El cavall negre, la que hem escoltat, que no sé, Víctor, com va anar de premis.
Bé, aquesta pel·lícula, doncs, bé, no va anar gaire bé, no va tenir cap nominació a l'Oscar, però sí que va estar nominada com a millor banda sonora als Globus d'Or. No va guanyar tampoc, però ja que, si no recordo malament, bé, el premi li va prendre Giorgio Moroder per l'Express de mitjanit, però en canvi sí que va guanyar pel seu treball Apocalypse Now. El cavall negre és una pel·lícula de l'any 79, i la música, esclar, naturalment era de Carmine Coppola. La veritat és que no es pot dir que Carmine Coppola hagi estat un músic gaire prolífic pel que fa a composicions. De fet, gairebé sembla com si hagués entrat en el món cinematogràfic com a fruit de l'atzar, perquè el seu veritable terreny era la música clàssica i l'òpera. I havia estat flautista de l'Orquestra Sinfònica i de l'Orquestra Sinfònica de la NBC, quan la dirigia Arturo Toscanini. Però també va intervenir parcialment a les bandes sonores de les tres parts del Padrí, això sí, sempre en peces francament bones, concretament a la tercera part del Padrí, protagonitzada per Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia i Sofia Coppola, hi ha una cançó seva, una cançó romàntica, preciosa, que canta Harry Connick Jr. i que es diu Promise Me You'll Remember. Promet-me que ho recordaràs. Remember this love together today. We may not have tomorrow. It's not for us to say. Fate isn't kind to lovers. It breaks the hardest heart. Promise me you'll remember how I find the sadness under your sweetest kiss. Doncs sí que és molt maca. Molt, molt. Per aquesta cançó tan tendra i romàntica, Carmine Coppola va ser nominat a l'Oscar a la millor cançó original. Però, ves per on, li va prendre Stephen Sondheim pel tema Sooner or Later, cantada per Madonna a la pel·lícula Dick Tracy. Moltes de les bandes sonores de la filmografia de Carmine Coppola són, en alguns casos, treballs parcials, com va passar en les dues primeres parts del Padrí, col·laborant amb Nino Rota, i en altres doncs fent-hi l'aportació d'alguna peça pròpia, com ara aquesta que hem sentit de la tercera part de la saga. La majoria, però, són gairebé sempre pel·lícules dirigides pel seu fill, Francis Ford Coppola. Això no obstant, el darrer treball de Carmine Coppola va ser la composició completa de la banda sonora del film The Freshman, El passerell, d'Andrew Bergman amb Matthew Broderick i Marlon Brando. Res a veure, per tant, amb la seva família. Al marge de la música, Carmine Coppola també feia breus aparicions en algunes pel·lícules, ja fos tocant el piano en una escena de la primera part del Padrí, o tocant música al carrer, com fa a Històries de Nova York, o dirigint una orquestra, com fa a Harry i Walter se'n van a Nova York. He de dir que Carmine Coppola, tot i ser d'origen i cultura italiana, ell en renegava bastant d'aquests orígens, i fins i tot renegava de la llengua dels seus pares, com si li fes nos aquest bagatge, saps? Volia passar per nord-americà. És absurd, però hi ha persones així. El 26 d'abril de 1991, quan tenia 80 anys, va patir una insuficiència cardíaca i va morir. Feia 16 anys que li havien donat un Òscar pel treball que havia fet conjuntament amb Nino Rota a la banda sonora de la segona part del Padrí. Nosaltres, per tant, li direm adeu, direm adeu a Carmine Coppola, reproduint precisament aquell moment i el tema musical que ell va escriure per al film. Durant la cerimònia de lliurament dels Oscars, l'actriu Diane Carroll va obrir el sobre i va dir el nom de Carmine Coppola. Aleshores, ell va pujar a l'escenari i va dir que estava segur que Nino Rota hauria estat tan feliç com ell de ser allà, i encara més pel fet d'haver treballat junts, perquè era un gran músic, un amic meravellós i tot un senyor. Finalment va dir: "Vull agrair al meu fill, Francis Ford Coppola, poder ser aquí. Sense ell no hi seria, però si jo no hi fos, tampoc ell no hi seria."
And the winner is... Thank you, sir. The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
I wish that Nino Rota were here. I'm sure he would have been as happy as I am, and even happier. We worked very nicely together. He's a splendid musician, a wonderful friend, a good gentleman. I want to thank my son, Francis Ford Coppola, for being up here, because without him, I wouldn't be here. However, if I wasn't here, he wouldn't be here either, right?